Leire Díez fa de tallafocs amb el PSOE i nega cap guerra bruta socialista contra la Guàrdia Civil. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Compareixença impactant la que ha fet aquest matí la ja exmilitant del PSOE, Leire Díez, epicentre, ja ho sabeu, d'una suposada trama contra els policies que investiguen el cas Koldo i la parella de Pedro Sánchez, Joan Bota.
Un dels implicats en el cas Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, ja ha anat per acusar Díez de mentidera. Ella ha assegurat que les converses filtrades els últims dies no són part de cap claveguera socialista contra la policia, sinó una investigació periodística que feia ella al marge del PSOE.
Madrid, Paula Brujats i Albert Prat.
Sí, Leire Díez s'ha fet esperar durant dies, però quan ha parlat ho ha deixat ben clar. Ha desvinculat Sánchez i el partit de les seves maniobres, ha dit que no rebia ordres de ningú ni treballava per desactivar les causes judicials contra l'entorn de Sánchez, ha dit que només buscava draps bruts de la Guàrdia Civil per una investigació periodística que està fent de les clavegueres de l'Estat.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
Pel Partit Popular aquestes explicacions són una presa de pèl i diu que al darrere hi ha un pacte de silenci amb el PSOE per protegir Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo parla de degradació política i moral i qui també s'hi ha sumat ha sigut la veu discordant dels socialistes, el president manxec Emiliano García Page.
Hemos visto esta mañana que todo lo que hemos conocido en los últimos meses todavía se puede superar. Este teatrillo no tiene fin.
Hay que poner pie en pared con mucha rapidez y con rotundidad porque hay que parar esta hemorragia.
Mentrestant, el president espanyol Pedro Sánchez portarà a la conferència de presidents autonòmics que divendres es farà a Barcelona una proposta per triplicar la inversió pública en habitatges.
A més, l'habitatge protegit ho seria a perpetuïtat i no passaria mai al mercat lliure. A la conferència de presidents de divendres, Salvador Illa hi defensarà el finançament singular per Catalunya davant els presidents del PP.
Els aranzels nord-americans a l'acer i a l'alumini s'han duplicat avui. Han passat del 25 al 50%, segons Donald Trump, per garantir la seguretat nacional dels Estats Units.
Pendents de les negociacions de la Unió Europea amb la Casa Blanca per frenar la guerra comercial, aquesta pujada de tarifes afecta més de 400 empreses catalanes que exporten als Estats Units coses que contenen aquests metalls, des de materials de construcció a paelles, olles i fins i tot productes envasats en llaunes.
Aprofundirem en l'impacte d'aquests aranzels al nostre país en aquest Catalunya migdia, que també connectarem amb el Pròxim Orient.
A Gaza s'ha suspès durant tot el dia la distribució de menjar després que l'exèrcit d'Israel ha advertit la població palestina que els accessos als centres de repartiment d'aliments són zona de combat. Ahir, 27 palestins van morir i 150 més van quedar ferits després de ser tirotejats en aquests punts.
Corresponsal Roser Oliver.
Després d'aquesta matança, la Fundació Humanitària de Gaza, encarregada del nou mecanisme de repartiment d'ajuda, no ha obert els centres de distribució, al·legant motius de reorganització i millora de l'eficiència. S'espera que tornin a funcionar demà.
El sindicat de metges, que és el majoritari del sector, quantifica en 1.000 els metges que falten ara mateix a Catalunya.
Aquest 2025 marca el pic de jubilacions de facultatius amb 1.250 doctors que arriben a l'edat de jubilació. De seguida ho ampliem.
I a la cultura arrenca el Primavera Sound. Oh, I leave quite an
impression. Ho fa amb 4 actuacions gratuïtes aquesta tarda, inclosos l'exconcursant d'Eufòria Llum i els catalans La Casa Azul, en una edició que va esgotar entrades al gener i que té per primer cop 3 caps de cartell dones. Són Charlie XCX, Chapel Round i, qui sentiu, Sabrina Carpenter.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Un dia més, el nom del dia és Joan Garcia.
L'acord entre el Barça i el porter espanyol ja és total i el pròxim pas és que el club pagui la clàusula de 25 milions d'euros. Del Barça al Catalunya migdia també parlarem de l'amenaça de sanció de la UEFA al club blaugrana per no complir el fair play europeu. I més medalles catalanes als europeus de natació artística de Portugal. Iris Tió i Denis González han guanyat l'or a la final de duet mix lliure i abans Iris Tió amb Lilo Lluís han guanyat la medalla de plata de la final de duet lliure.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb alguns punts conflictius. A l'est transversal, la C25, aturades a Rajadell, direcció Lleida per l'incendi d'un vehicle. Hi ha un sol carril obert. També força aturants a la mateixa C25 a Sant Fruitós de Bages, en tots dos sentits. A l'AP7, aturants en posta, direcció Castelló, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. El transport públic, retards que poden superar els 50 minuts a la línia R4 de Rodalies, per un robatori de cable de coure que ha afectat la infraestructura entre Terrassa, Estació del Nord i Castellvell i el Vilà. També afectava la línia RL4.
i ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda hi haurà tempestes al nord del país?
Doncs sí, terç nord i també extrem sud-oest. De fet, a hores d'ara ja tenim activitat de ruixats amb una mica d'alegria a l'interior de l'Alt Empordà, prop de l'Alta Garrotxa, Ripollès, tot això molt incipient en aquests darrers, en aquests dos darrers casos citats. I també, com dèiem, extrem sud-oest, l'entorn del massís del Port, on ja hi ha nuvolades també desenvolupades i algun primer ruixat, alguna primera gotellada molt local. Seran aquestes zones les que aquesta tarda podran tenir ruixats i tempestes irregulars, els més forts a l'àrea més propera a la Costa Brava, localment amb calamarsa i tempesta. A la resta de Catalunya, nuvolades, temps insegur i la temperatura que ha baixat entre 2 i 5 graus respecte a ahir, tret d'alguns raconets de la costa, entre els quals hi ha la ciutat més poblada de Barcelona, on la temperatura de moment es manté. Però són raconets territorialment parlant, està clar.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquestes tronades a la tarda. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Era la primera vegada que donava explicacions en públic i Leire Díez ha aïllat Pedro Sánchez i el PSOE de la guerra bruta contra la Guàrdia Civil. La ja exmilitant socialista ha negat que treballés pel partit per desactivar causes judicials que afecten l'entorn del president espanyol i ha assegurat que només feia una investigació periodística per escriure un llibre que té entre mans sobre les clavegueres de l'Estat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Paula, ha estat una compareixença surrealista, per dir-ho d'alguna manera, a més des del principi fins al final, amb l'aparició, a més a més, sorpresa de l'empresari Víctor de Aldama.
Sí, aquesta aparició ha estat al final de la compareixença que ja ha començat amb sorpresa. Leire Díaz ha arribat amb 20 minuts d'antelació a la cita en un cèntric hotel de Madrid. Durant mitja hora i callada s'ha exhibit davant les càmeres i quan ha arrencat a parlar ha negat que treballés a ordres de Pedro Sánchez ni del partit.
Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie.
Ha assegurat que tots els seus moviments i que busqués draps bruts contra la Guàrdia Civil són per a un llibre que fa anys que prepara sobre les clavegueres de l'Estat, que va començar amb la trama Kitchen del PP i l'Operació Catalunya contra dirigents independentistes, per tant, molt abans, ha dit, dels casos que esquitxen el govern de Sánchez.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
I quan tot just havia dit que ningú la intimidarà, saltava la sorpresa.
Aldama.
Apareixia l'empresari Víctor de Aldama, imputat en el Cascoldo i pel frau dels hidrocarburs, que ha amenaçat de revelar informacions que afecten el PSOE i Sánchez i que, segons els àudios de Díaz, era un dels enemics a desactivar. Aldama entrava a la sala entre empentes i s'encarava amb ella.
Sacarla.
I després ha acusat Leire Díaz de mentir i l'advertia que li sortirà molt car el que ha fet avui.
Ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Es una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí, ¿a que no?
Leire Díaz i l'empresari Javier Pérez Dolcet, que l'ha acompanyat avui a la cita, denunciaran Víctor de Aldama per l'espectacle d'aquest matí, que Dolcet ha descrit així.
Cuando se ha encarado con ella, pues afortunadamente pues había un montón ahí de periodistas y tal que se han puesto en medio y lo han intentado apartar hasta que ya ha llegado seguridad del hotel y he llegado yo y lo hemos separado, o sea, así. Terrorífico.
És el que ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Bé, doncs el Partit Popular sucapà en aquesta compareixença de Leire Díez i desafia el PSOE a portar davant d'un jutge tota la documentació que aquesta exmilitant ha entregat al partit fruit de la seva investigació particular. L'entorn de Pedro Sánchez es desentén de l'episodi d'avui, però el dirigent socialista més crític amb la Moncloa, el president de Castella-La Manxa, reclama ja eleccions espanyoles anticipades. Seguim a Madrid ara amb l'Albert Prat. Albert, bon dia.
Bon dia. L'episodi d'avui és munició pel Partit Popular.
Hemos visto esta mañana que todo lo que hemos conocido en los últimos meses todavía se puede superar. Este teatrillo...
I en plena ofensiva per desgastar el govern, avui el portaveu del PP, Borja Sémper, ha redoblat la pressió al PSOE en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Si nos creemos este guión, desde ahí de Santos Cerdán o el Partido Socialista tiene un pendrive en el que aparecen supuestos delitos. Con largos años de investigación, porque ahora parece que esta mujer era una investigadora, ¿no? Bueno, pues entiendo que hoy el Partido Socialista con esa información acudirá a un juzgado para denunciarlo.
Però lluny de moure fitxa, el PSOE es desentén de qualsevol sanció fent valer que Díez ja no és militant del partit. Del govern espanyol, el ministre Òscar López acusa el PP d'implicar els socialistes en les seves trames de corrupció.
Hay una campaña premeditada por parte de quien ha decidido enfangar toda la vida política y hacer un clima irrespirable. Todo esto empezó con la kitchen.
Però la veu més crítica del PSOE, el president manxec Emiliano García Page, s'ha afanyat a trencar el discurs oficial per exigir a Sánchez que premi el botó vermell perquè tot plegat no passi factura a les municipals del 2027.
Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas. Y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría.
I tant els socis de govern de Sánchez com també els seus aliats parlamentaris demanen al president espanyol que doni ja explicacions.
Bé, doncs, en aquest matí, marcat per aquesta compareixença de Leire Díez, el president espanyol Pedro Sánchez intenta recuperar el control dels temes que es tractaran a la conferència de presidents d'aquest divendres, després del pols que li ha fet el PP per incorporar-hi el finançament singular i el control de fronteres. Sánchez intenta ara posar l'habitatge al centre del debat i en una carta escrita als presidents autonòmics ha proposat triplicar la despesa pública en aquesta matèria, en l'habitatge, Marta Xidor.
Sí, proposa tancar un acord estatal d'habitatge 2026-2030 amb un augment de la despesa que passi dels 2.300 milions dels darrers 4 anys als 7.000, dels quals el 40% els aportin les comunitats i la resta l'Estat. Una mesura que la Moncloa vol que serveixi per construir i rehabilitar més habitatge públic. En la mateixa línia també proposa blindar l'habitatge públic i evitar que els pisos de protecció oficial passin al règim general. Aquesta ha estat una tendència molt estesa a les darreres dècades. Segons expliquen la carta, dels 2,4 milions d'habitatges públics fets a Espanya, la majoria han acabat al mercat lliure. I finalment, una tercera proposta, crear una base de dades pública per a administracions i ciutadania on es puguin consultar els preus de venda i lloguer reals a tot l'Estat i que permetin legislar de manera eficaç. Les propostes de Pedro Sánchez es debatran només dos dies abans de la manifestació de diumenge convocada pel Partit Popular contra el govern espanyol i quan la tensió entre els dos principals partits de l'Estat està en màxims, fet que fa difícil que els barons populars es posin bé per tancar acords amb els socialistes.
I encara sobre aquesta conferència de presidents autonòmics de divendres a Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, hi defensarà el finançament singular per Catalunya davant dels barons del PP. Des del Parlament, el president ha volgut deixar clar que no hi té cap problema a parlar-ne, però també diu que l'acord tancat amb Esquerra és inamovible. Parlament, Núria Oriol.
Fermesa del president Illa, que ha avançat en la sessió de control quina serà la seva posició al Palau de Pedralbes davant l'ofensiva en contra dels líders territorials del Partit Popular. Defensa del finançament singular pactat amb els republicans, així ha replicat el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet.
Creu que la negociació sobre el model de finançament de Catalunya ha de ser una negociació bilateral, tal com diuen els seus pactes d'investidura, o s'ha d'abordar la conferència de presidents autonòmics?
És de tots conegut que he arribat a un acord amb el meu grup polític, amb el grup d'Esquerra Republicana, sobre un finançament singular per Catalunya. I jo no tinc cap inconvenient en discutir això a cap fòrum, perquè crec que tinc raó.
Els republicans han fet avui silenci sobre el tema i els comuns han reclamat al cap de l'executiu català que no s'oblidi de la carpeta de l'habitatge.
De cap a l'habitatge. Aquesta ha de ser l'única i la màxima prioritat del divendres.
Que divendres a la conferència de presidents ens centrarem en aquesta qüestió. I per descomptat que seguirem sent una comunitat autònoma que desplega polítiques més ambicioses en aquest canvi.
Mentre estan el líder popular, Alejandro Fernández no ha fet cap referència a la reunió de divendres en què els presidents autonòmics del seu partit s'han fet forts per alterar l'ordre del dia i posar-hi també l'agenda pròpia per Catalunya. Salvador Illa ha aprofitat el seu torn per reclamar-li que mogui fitxa i parli amb la cúpula per acabar amb l'ofensiva en contra d'un altre tema prioritari pel nostre país.
Li demano que faci dos telefonades, dos trucades de telèfon. Una al senyor Feijó i una altra a la senyora Dolors Montserrat, per demanar-los que en ve de Catalunya, i sé que vostè hi està d'acord amb això, defensin que el català sigui oficial a Europa.
No hi ha hagut resposta d'Alejandro Fernández.
Mentrestant, el bisbat de Barbastre-Montsó nega haver reclamat mai el retorn de les pintures romàniques de Sixena a l'Aragó i afirma que les obres han de tornar a la seva propietària, l'Ordre de les Monges Santjoanistes. També posa en dubte els riscos del trasllat de les peces, de què alerten des del Museu Nacional d'Art de Catalunya i també la majoria d'experts, Montse Mas.
Sí, en declaracions a Catalunya Ràdio, el vicari general del bisbat de Barbastre-Montsó, Ángel Noguero, desvincula el cas de les pintures dipositades al MNAC del litigi per les obres de les parròquies de Lleida que van passar a l'Aragó i assegura que la seva diòcesi no ha intervingut mai en la reclamació que ha fet en nom de les monges al govern aragonès.
Nosotros no hemos reclamado en ningún momento las pinturas de Sixena porque no son de la diócesis, son de una orden monástica. Lo que sí está claro es que si han mandado que las devuelvan, pues que las devuelvan. Los soportes pueden perfectamente llegar, ningún problema. Las cosas que vuelvan a su sitio no a sus dueños, punto. El problema de transporte, eso es otra cuestión.
Pel que fa a un eventual trasllat de les pintures des del MNAC al monestir de Sixena, el president de l'empresa especialitzada Feltrero División Arte, Juan Luis Feltrero, afirma en declaracions també a Catalunya Ràdio que en general el transport de les obres d'art és molt segur.
Los camiones de transporte de obras de arte todos llevan suspensión neumática integral. En lugar de llevar ballesta, como llevaría un camión de transporte general, lleva unas balonas de aire que son las que amortiguan todas las vibraciones. Además de esto, cuando se transporta obras de arte, le hacemos un embalaje a medida. En nuestro sector es un sector con pràcticament nula sinistralitat. No suele passar nunca nada.
L'empresa amb seu a Salamanca i delegació a Barcelona treballa sovint en el trasllat d'obres d'art per a les exposicions de la Fundació La Caixa.
Europa posa bona cara al mal temps davant la nova ofensiva aranzelària de Donald Trump. Washington duplica des d'avui del 25 al 50% els aranzels sobre l'acer i l'alumini. Però Brussel·les les agafa el bou per les banyes i creu que es pot avançar cap a una entesa que desactivi la guerra comercial, Xavier Vilà.
Sí, el negociador comercial europeu, Maro Šefčovič, s'ha reunit avui a París amb el seu homòleg nord-americà, Jamieson Greer, i n'ha sortit satisfet.
Diria que hem tingut una conversa substantiva, productiva i constructiva, i les dues parts hem conclòs que avancem en la direcció i al ritme adequats.
Šefčovič ha declinat detallar què el fa ser optimista i ha afegit implícitament que treballen amb l'horitzó de desactivar l'augment dels aranzels el 9 de juliol, que és la data establerta per Trump per donar temps a les negociacions. El Regne Unit queda exempt de la pujada d'avui i seguirà amb aranzels del 25% en virtut de l'acord bilateral que va tancar amb Washington el 8 de maig passat.
Des que a mitjans del mes de març es van aplicar els primers aranzels a certs productes d'acer i d'alumini, les empreses catalanes actuen amb cautela. N'hi ha que han deixat d'exportar-hi i es mantenen a l'expectativa. Les que mantenen els enviaments intenten que siguin els importadors nord-americans qui assumeixin el sobrecost, Jordi Canal.
Sí, són més de 400 empreses directament afectades i d'altres que s'han trobat amb sorpreses. La directora de Negoci Internacional d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, parla de cert desgavell, perquè hi ha empreses de maquinària o de béns d'equipament menys impactades del que es pensaven, o una empresa de begudes que li ha tocat pagar per l'envàs de llauna, Cristina Serradell.
Sí que hi ha certa confusió de si t'aplica, si no t'aplica i com t'aplica, i òbviament inquietud, perquè un increment d'aranzels, doncs òbviament no és res desitjat per part de cap de les empreses exportadores catalanes.
Serradell explica que en aquest sector les empreses catalanes tenen una posició de força per fer que els aranzels els pagui l'importador, perquè difícilment trobarà proveïdors alternatius. Segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció, Josep Nadal, també hi ha empreses que estudien la possibilitat d'obrir filials i fàbriques als Estats Units, com ja n'hi ha diverses, però no és fàcil, diu.
Això implica moltes coses. La mà d'obra allà no és fàcil d'aconseguir en molts dels casos. I després també l'impacte que té el fet que hi ha molta matèria primera que no es troba dins del territori americà i que obligatòriament l'acabaran important de fora del territori americà i, per tant, també estarà subjecte a aquests aranzels.
Joan Ribas, cap d'estudis de l'Escola de Comerç Internacional de l'UPF, recorda que en la primera presidència de Trump ja hi va haver aranzels sobre productes de sèrie alumini i que el resultat va ser una creació de llocs de treball molt minsa als Estats Units a canvi d'un fort increment dels preus.
Mentrestant, els atacs israelians sobre la franja de Gaza han deixat una vintena de morts a les últimes hores, la majoria a Khan Yunis, al sud de la franja. Tot plegat mentre es manté suspesa la distribució d'ajuda humanitària durant tota la jornada d'avui. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia.
Els centres de distribució d'aliments de la Fundació Humanitària de Gaza, que és l'entitat privada nord-americana encarregada del nou sistema de repartiment a la franja, avui no han obert per millorar-ne l'organització i l'eficiència, han anunciat. Una decisió que arriba després del tiroteig israelià d'ahir, que va deixar 27 morts i uns 150 ferits entre un grup de persones que es dirigia a un d'aquests centres. L'exèrcit ha advertit als gazians que mentre estiguin tancats està prohibit moure's per les carreteres que van a aquests punts de repartiment perquè es consideren zones de combat. El nou mecanisme de distribució d'ajuda impulsat per Israel, en col·laboració amb aquesta opaca fundació, han estat objecte de crítiques des del primer moment. Ni l'ONU ni altres entitats hi han volgut col·laborar perquè consideren que no respon als criteris humanitaris i suposa una militarització de l'ajuda. Si fins ara les organitzacions humanitàries tenien uns 400 punts de repartiment per tota la franja, amb el nou model hi ha 4 grans centres logístics per cobrir les necessitats de més de 2 milions de persones. 3 són al sud i un altre al nord, a prop del corredor de Netzarim. Això obliga els palestins a desplaçar-se per ser a prop d'aquests centres, cosa que hi ha part de la població que no pot fer. La Fundació espera poder tornar a repartir aliments a partir de demà.
I, mentrestant, l'OTAN prepara un gran increment en la despesa militar i discuteix si assolirà el 5% del PIB que reclama Donald Trump. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, es mostra convençut que hi haurà consens a la cimera de finals de juny, tot i les reticències de països com Espanya. Rutte ha convidat Ucraïna a la cimera, tot i que no s'aclareix si Zelensky hi assistirà. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. L'OTAN s'encamina cap a fer un salt en els compromisos de despesa en defensa amb una proposta sobre la taula cada vegada més madura i que segueix les demandes de Trump perquè l'objectiu s'elevi al 5% del PIB, 3,5 per despesa militar directa al 2032 i 1,5 per altres partides de seguretat com ajuda a la indústria de defensa. Els ministres de defensa aliats ho discuteixen demà, amb Espanya en contra. El secretari general Mark Rutte, però, espera un acord unànime a la cimera de La Haia a finals de mes.
Estic realment, absolutament i positivament convençut que a la cimera amb els 32 arribarem a un acord sobre el gran increment en la despesa en defensa. N'estic absolutament convençut.
Sobre la participació d'Ucraïna a la cimera, Rutte no concreta si Zelensky assistirà.
He convidat Ucraïna a la cimera. Tan aviat com sigui possible, publicarem el programa amb més detalls sobre Ucraïna. A la cimera hi jugarà un paper.
Rutte ha volgut reafirmar que els Estats Units estan absolutament compromesos amb l'OTAN i negar que tinguin cap pla de retirar tropes americanes de sol europeu.
Mentrestant, Rússia ha reconegut avui l'atac ucraïnès amb explosius d'ahir contra el pont de Crimea, però nega que hagi provocat danys als fonaments d'aquesta infraestructura clau. En la seva primera reacció, el Kremlin també ha dit que està investigant l'atac amb drons contra aeròdroms que va danyar desenes de bombarders, una de les principals accions ucraïneses en territori rus. És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses, com per exemple la falta de metges que patim a Catalunya.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 600 euros per combatre l'incivisme. Quan cuides el teu barri, estàs cuidant Barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
A Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfrontaran a un repte amb la millor música.
3, 2, 1, ara!
Hi ha un repte amb molts, molts llibres.
Segur.
Ho tinc claríssim.
Tu agafa'l.
Vols dir?
Només 10 persones seguiran amb nosaltres.
Soc i seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
Aquí a 6 minuts seran 2:15. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que falten com a mínim un miler de facultatius en el sistema públic i concertat català. Alerta, a més, que només aquest any se'n podrien jubilar 1.200. El sindicat, que és el majoritari al sector, fa avui el seu congrés anual a Lleida. Anem cap allà, Noelia Caselles. Unes mancances que afecten tant la primària com els hospitals.
Bon dia, sí, que està provocada per dos factors. Les retallades del 2010, de les quals no s'han recuperat, diuen, i l'augment constant de la població catalana. Jordi Cruz és el president de Metges de Catalunya.
Parla de que per anar justet faltarien 1.000 facultatius més i facultatives.
Falten metges i, a més, molts dels que ja s'acosten a l'edat de jubilació. Al Col·legi de Metges de Barcelona, que és el més nombrós, fins al 2033 se'n podran jubilar més de 8.500. Només aquest any hi podria haver 1.200 jubilacions. Josep Maria Serra, president del sector d'hospitals concertats de Metges de Catalunya, alerta que hi ha especialitats en les quals més de la meitat dels metges superen els 60 anys.
L'administració ho sap i, de fet, està recontractant personal més enllà de l'edat que podria estar treballant perquè manquen professionals. Però és un nombre que depèn de l'especialitat, pot ser superior al 50% en algunes especialitats.
El sindicat denuncia també que no hi ha un registre adequat que permeti saber quants metges treballen actualment a Catalunya, tot i que es calcula que entre públic i concertat es voregen els 30.000.
Els malalts severs d'ELA comptaran amb ajuts des d'aquest mateix any i fins que no s'implementi la nova llei sobre aquesta malaltia. És l'anunci que ha fet conjuntament aquest migdia la ministra de Sanitat i el president de l'Associació d'Afectats CONELA. Es tracta d'un pla de xoc de 10 milions d'euros que gestionarà aquesta entitat Purificació Barcelona.
El pla ha de cobrir les necessitats de cures dels afectats més greus d'ELA, com ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
Va permitir algo tan importante como la contratación de personal que pueda ofrecer esa asistencia sociosanitaria adecuada y esa asistencia necesaria para los pacientes que tienen ventilación mecánica. Calculamos que se podrán incorporar hasta 4 personas cuidadoras por cada paciente.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de complir unes condicions que haurà d'avalar un metge, sobretot necessitar ventilació mecànica o tenir disfàgia severa. El president de CONELA, Fernando Martín Pérez, ha valorat molt positivament la iniciativa.
Muchas personas enfermas de ELA van a poder tener una mejor calidad de vida, evitar muertes evitables y no va a depender del dinero que tengan. Por eso yo creo que hoy estamos en un día positivo para las personas enfermas de ELA y para la sociedad.
El pla es tramitarà a través d'un reial decret que es podria aprovar a finals d'aquest mes perquè l'ajut arribi als pacients el més aviat possible.
Protecció Civil valora com un èxit el simulacre de risc químic que s'ha fet aquest matí a 22 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental o el Vallès Oriental. Han sonat mig centenar de sirenes i 54 escoles han participat al simulacre. Les alertes també han arribat pràcticament a tots els mòbils de la zona de les sirenes i es calcula que ha afectat més de 500.000 de persones, Miquel Jarque.
Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, subratlla que els missatges han arribat a tots els mòbils.
Amb un 99,9% de fiabilitat és que tots els mòbils sota la zona d'influència de les persones que estaven allà, en aquest moment, pel motiu que sigui, si l'han rebut.
En una situació real, les persones que estan en una zona de risc químic han de tancar-se a casa o estar-se en una habitació interior, tancar finestres i aturar l'aire condicionat. El cotxe, atenció, no és un espai segur.
L'Associació de Víctimes de la Dana s'ha personat com a acusació particular en la causa judicial que investiga la gestió de les inundacions. Representen 21 familiars de 8 víctimes mortals. València, Alba Barbosa.
L'entitat fa el pas per tenir veu en la causa penal i exigir responsabilitats al govern de Carlos Mazón. Míriam Salmerón és l'advocada que representarà l'associació.
Se convierte en este caso de la Dana en una necesidad inexcusable y en un deber social como víctimas directas para contribuir al total esclarecimiento de los hechos, al agotamiento de todas las vías de investigación i a la pertinente reclamació de responsabilitats penals.
Aquesta no és la primera entitat que es presenta com a acusació particular. Ja ho ha fet l'Associació de Damnificats de la Dana de l'Horta Sud. La tercera de les principals entitats de víctimes també està tancant serrells legals per poder-se personar en la causa aviat. I sobre la possible reunió amb el president valencià, continuen posant com a condició a aparèixer primer en el llistat de compareixents de la Comissió d'Investigació a les Corts Valencianes.
Els treballadors de Freixenet tornaran aquesta nit a la feina després de diversos dies de vaga. Han acceptat les condicions que han acordat els sindicats i l'empresa pels acomiadaments que vol fer la companyia. Menys afectats, prejubilacions, baixes voluntàries i millors indemnitzacions. Sant Sadurní, Montse Gené Riba.
Acord per unanimitat dels treballadors que amb la mà alçada han aprovat els termes que s'han aconseguit aquesta matinada entre el comitè d'empresa i la direcció de Freixenet per un ERO que afectava en principi una quarta part de la plantilla. S'ha rebaixat el nombre d'acomiadats, s'han pactat prejubilacions a partir dels 55 anys i unes indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense límits. Antoni Domínguez, president del comitè d'empresa.
Estem contents, molt contents, a part del greuge que comporta la sortida de companys, però estem molt satisfets, primer perquè s'ha reduït la quantitat d'acomiadaments, ara són 154, i també d'aquests 154, 30 seran prejubilacions, però principalment la resta de companys que hi queden, que són 124, aquesta gent si marxa serà perquè marxa voluntàriament.
Una de les claus ha estat l'alta indemnització que cobraran els que voluntàriament vulguin marxar, hagin treballat 10, 20 o 30 anys.
Es portaran una molt bona indemnització. Igual n'hi ha companys que porten 160, 170.000 euros d'indemnització.
A la sortida, moltes cares de satisfacció i aquesta nit tornada a la feina després de 8 dies de vaga i moltes mobilitzacions.
Una granja del Pla de l'Estany haurà de sacrificar 200 vaques, la majoria sanes, per un nou cas de tuberculosi bovina. El sector ramader diu prou i exigeix al govern mesures per controlar aquesta malaltia. Joaquim Albalate.
Bon dia, sí. Els últims dos anys s'han hagut de matar 1.700 vaques a tot Catalunya pel protocol contra la tuberculosi que estableix que s'han de sacrificar tots els animals si hi ha casos positius, encara que la resta estiguin sans. És el cas del Josep Juscafresa, de Cornellà del Terri, que no entén aquesta mesura.
En el 2008 em va sortir una vaca tuberculosa també, la vàrem matar i vaig poder continuar seguint la mateixa situació, que és el que demanem ara. No tinc per què matar tot aquest ramat, que són animals sans que no tenen cap problema i no té sentit haver de matar tota una explotació quan no tingui res.
El sector ramader demana que es flexibilitzin aquests protocols i reclama que la Generalitat controli la fauna salvatge com cérvols i senglars, que són els transmissors d'aquesta malaltia. Victòria Pasqual és la responsable del Pirineu del Gremi de la Pagesia.
No podem continuar acceptant el protocol sanitari. Som els primers que no volem la malaltia en els nostres ramats, però no podem permetre que es matin més vaques sanes. Per això, mentre l'administració no actua amb responsabilitat i comença a gestionar la fauna salvatge a Catalunya, no permet que es mati cap vaca sana més.
També demanen que s'actualitzin les indemnitzacions que consideren obsoletes i que també se'ls compensi tot el que deixaran de guanyar els anys següents en cas que hagin de matar tots els animals de l'explotació.
Una dona de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, que té 83 anys, ha denunciat que un veí de 58 li va fer tocaments a l'ascensor del seu domicili. El jutge manté l'home en llibertat i no li imposa un ordre d'allunyament per falta de proves. Lleida Perejoan Álvarez.
Els fets haurien passat el 25 de maig. L'agressió hauria passat quan la dona va accedir a l'ascensor del seu domicili i l'investigat va entrar darrere d'ella. Un cop a dins, l'home li hauria fet tocaments i comentaris de caire sexual. Tot i que la dona li va demanar que parés d'agredir-la, el denunciat va seguir amb els tocaments. Un cop la dona va sortir de l'ascensor, va avisar els seus nets i va interposar una denúncia. Els Mossos van citar l'home a comissaria, però no va quedar detingut. Dilluns, el presumpte agressor i la víctima van comparèixer davant del jutge, que investiga els fets per un delicte d'agressió sexual. El magistrat va denegar la petició d'una ordre d'allunyament que havia fet la dona, perquè, segons la interlocutòria, hi ha versions contradictòries, i és que l'home va negar els fets, tot i que se li va prendre declaració en qualitat d'investigat.
Passant 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Hi ha un Opel per cada... per cada... i per cada... Hi ha un Opel per cada negoci. Descobreix la gamma de vehicles comercials lleugers i turismes d'Opel i tria el model que s'ajusta millor al teu negoci. Més a opel.es.
Vine a conèixer-nos Auto 88.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Atenció a aquesta primícia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El dimecres 11 de juny us convidem a viure el matí de Catalunya Ràdio des de la Fundació Joan Miró. Celebrarem els 50 anys del museu amb un programa especial per descobrir l'univers Miró.
Si voleu anir-hi de públic, reserveu la vostra invitació al web de Catalunya Ràdio.
catradio.cat.
Només hi ha 200 places.
Acompanya'ns i visita en primícia l'exposició commemorativa de l'aniversari.
Us hi esperem.
Catalunya migdia.
Visca!
300.000 persones passaran pel Parc del Fòrum entre avui i dissabte per assistir a algun dels més de 300 concerts programats pel Primavera Sound. La Casa Azul, Heinz, Llum i Caribú configuren el cartell de concerts gratuïts d'avui. I demà es posen a la venda i en marxa la gran maquinària del festival, amb tres caps de cartell femenines per primera vegada a la història, Marc Garriga.
Sí, hi haurà públic arribat de més de 130 països que van esgotar totes les entrades al gener. Es repartiran entre 14 escenaris, algun d'ells nous, com The Levis Plaza, on farà un petit showcase Rigoberta Bandini, o d'altres amb novetats, com ara l'Auditori del Fòrum, que desapareix. Els concerts més tranquils que s'acostumaven a fer en aquest indret s'allunyen d'aquest recinte i es traslladen al centre de la ciutat i en horari diurn. Concretament, seran a les sales Paral·lel 62 i Apolo.
Però el públic arriba atret, sobretot per aquestes tres caps de cartell que comentàvem. Qui són aquestes tres caps de cartell?
Doncs la Charlie XCX, aquí sentim de fons, Sabrina Carpenter i Chappell Roan, que encapçalen una llista d'artistes paritària un cop més, on també trobem, per exemple, LCD Sound System, FKA Twigs, Troye Sivan, Jamie XX, Fontaines DC, Anoni and the Johnsons, Cat Power, TV on the Radio, Sabres of Paradise o Parcels. Per cert, que 17 de les bandes seleccionades són catalanes, el doble que l'any passat, però, pel que fa al català, tan sols l'utilitzen quatre grups, The Craft Apples, Llum, Maig i Fades, i no tots de forma exclusiva. Per tant, encara hi ha aquesta assignatura pendent.
I encara més música.
Me da miedo cuando sale.
Perquè coincidint amb l'inici del primavera, la revista Rock Deluxe, que fa 40 anys que segueix l'actualitat de la música més puntera, arriba al seu número 400. Per celebrar-ho, publica una selecció dels millors discos d'aquest primer quart del segle XXI. I hi ha un artista que destaca per sobre de la resta. Aquesta que sentim, Rosalía.
Sí, aquest cop han fet 9 llistes diferents en funció de l'estil. L'anomenada Made in Spain, la que para la cantant de Sant Esteve Sesrovires, que situa el Mal Querer en el primer lloc i Motomami en el segon. El director de Rock Deluxe, Santi Carrillo, ha explicat el motiu a Catalunya Ràdio.
És una artista que probablement ha arribat a on mai s'havia arribat a la música d'aquí, en qualsevol alt àmbit, tant artístic com comercial, com de rellevància, com popular, de coneixement de tot tipus de persones que segurament no els importa la música, transcendit totalment i s'ha convertit en una artista enorme, universal, com deia abans.
Vinga, ara et diré uns quants noms més d'artistes.
A veure.
Perquè les altres 8 llistes, aquestes llistes en funció de l'estil, les encapçalen Tego Calderón,
sí.
Portishead, Burial, Kanye West, Bjork, Swans, Suvian Stevens i Pharoah Sanders and Floating Points.
Tots apuntats.
Carrillo admet que cada vegada se'ls fa més difícil seguir tota l'actualitat musical mundial, que es mou a cop de single cada vegada més, i per això han volgut posar en valor els àlbums i no pas les cançons.
Molt bé, deixem la música, passem ara un llibre. Perquè Club Editor publicarà una obra inèdita i inacabada de Jesús Moncada, titulada Dante S.A., coincidint amb els 20 anys de la mort de l'escriptor de Mequinensa, l'editorial treu avui una nova edició del seu llibre més emblemàtic, Camí de Sirga, un monument literari que va ser una de les obres més traduïdes de la literatura catalana contemporània, Montse Camps.
Dante S.A. explica la història d'una editorial de llibres amb aquest nom que té un fort component autobiogràfic perquè Moncada va treballar en una editorial. Maria Buigas, editora de Club Editor, avança que es publicarà el 2027, deixant clar quina mena d'obra és per respectar els desitjos de l'autor.
Tractant-la com el que és, una novel·la inacabada, no anirà al Club dels Novel·listes, perquè els lectors han de saber que no és un treball que Moncada hagués validat. Això és una cosa que l'hem de dir.
Ara, però, ja és a les llibreries Camí de Sirga, la gran història sobre la desaparició d'un poble que, per l'estudiós Artur García Fuster, mostra que Montcada és un autor molt modern.
És un dels primers autors que juga molt amb la postmodernitat. És a dir, Montcada juga amb el fet d'incloure's ell com a narrador dins l'obra. I, per tant, això és una cosa molt moderna en el seu moment, que ho està fent als anys 90, abans que aquí arribi tot el tema de l'autoficció i totes aquestes mandangues que s'han anat inventant després. Per tant, és un autor també que juga i que és un pioner pel que fa a la seva escriptura.
El llibre inclou un postfaci que a través de material de l'Arxiu de Montcada reconstrueix la gènesi de Camí de Sirga.
I abans dels esports parlem d'aquesta casa. I és que tenim novetats a Catalunya Ràdio per la temporada que ve. A partir del setembre, Francesc Garriga, l'actual corresponsal a Washington, s'encarregarà d'això que sentim al magazín La Tarda de Catalunya Ràdio. Marta Vives.
Després de 4 anys informant des dels Estats Units i amb l'experiència d'haver presentat al Matí l'estiu passat i d'haver dirigit programes com el Club de la Mitjanit, Garriga afronta així el repte.
És explicar què passa a la vida, què passa al món, què passa en el dia a dia. Però més enllà d'això, també aprendre coses, passar-nos-ho bé, jugar amb els oients. Ara, arriba aquest moment bonic de definir un projecte i veure com ho encarem.
Elisenda Carot, que havia presentat la tarda les últimes temporades, es posarà al capdavant d'un programa històric d'aquesta casa, La Solució, que s'emetrà d'una a dues del migdia. El programa combinarà consultes d'oients i la participació d'especialistes amb un toc d'humor. Carot ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Aprofitar que m'agrada molt la gent, que m'agrada molt resoldre problemes, que m'agrada molt parlar amb experts que puguin resoldre problemes, és a dir, aprofitar la ràdio pública i posar-los al servei dels nostres oients.
I la periodista Marta Romagosa, com ja es va anunciar fa uns dies, rellevarà Xavier Solà al capdavant de la Nit dels Ignorants.
Vinga, doncs ja tenim ganes que sigui el setembre per sentir aquestes novetats de la grella de Catalunya Ràdio. Ara, fins les 3, la informació esportiva, Laia Tudel. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb el fitxatge de Joan Garcia, porter de l'Espanyol, pel Barça.
L'acord entre el club i el jugador és total, tot i que encara falta un últim pas. Joan Garcia serà blaugrana la temporada que ve. Ahir ja us dèiem que el Barça assegurava que ja tenia l'okay del jugador, però que faltava una última reunió. Aquesta reunió es va fer ahir a la nit i Ramon Salmurri, el jugador, en aquesta reunió o després d'aquesta reunió, va refermar el seu sí al Barça.
Ah, exactament, és una reunió amb balanç positiu pel que fa a la proposta del Barça sobre Joan Garcia i, per tant, tot tira endavant i continua aquesta operació que només li cal ara que el Barça executi la clàusula de rescisió del futbolista. Això passarà, en principi, la setmana vinent. Però en la reunió que es va produir ahir la nit hi havia dos temes damunt la taula. El primer i el més important, Joan Garcia volia garanties que podria ser inscrit sense problemes, que seria una prioritat per part del club blaugrana. A través de la proposta contractual del Barça, Joan Garcia va quedar tranquil i convençut de les garanties que Joan Laporta li va plantejar. I a tot això, una segona derivada, que eren garanties a nivell esportiu. Després en parlarem, però bàsicament Joan Garcia volia estar 100% segur que l'aposta del Barça era per ell i que la titularitat estava garantida. Després caldrà que el seu rendiment així la ratifiqui. En tots dos casos, Joan Garcia va sortir convençut del plantejament del Barça i ara, com et deia, només cal que estiri endavant amb el pagament dels 25 milions d'euros de la clàusula.
Doncs això és al voltant de l'última hora, al voltant del fitxatge de Joan Garcia pel Barça. Falta pagar aquesta clàusula d'uns 25 milions d'euros que s'ha de fer els pròxims dies. I ara que parlàvem de diners, atenció amb l'amenaça, Salmo, de sanció de la UEFA al club blaugrana per no complir el fair play. Què ha passat o què pot passar, Salmo?
Doncs, bàsicament, és una informació que publica el The Times. El Barça, la temporada 23-24, ja va rebre una multa de 500.000 euros per incompliment del fair play financer. Doncs ara, segons explica el The Times, s'aniria una mica més enllà perquè el Barça se'l consideraria reincident. I seria una sanció que podria ser fins i tot també esportiva i no només econòmica. El diari britànic assegura que aquest mateix mes de juny se sabrà l'abast exacte d'aquesta sanció per incompliment del fair play financer per part del conjunt blaugrana. Això voldria dir, doncs, que, per exemple, es limités el nombre de futbolistes inscrits que el Barça pugui utilitzar a la Champions o, fins i tot, una pèrdua de punts al començament de temporada a la competició europea. Insisteixo, tot això se sabrà el mes de juny. La postura del Barça, doncs el Barça assegura que no ha rebut d'entrada encara cap notificació al respecte. El club s'ha sotmès a una auditoria econòmica ordinària per part de la UEFA i sospita que l'amenaça de sanció del màxim organisme europeu del futbol ve del fet que no considera com a ingressos ordinaris les anomenades palanques. I aquí és on hi hauria aquesta disjuntiva, perquè la Lliga sí que les computa. Per tant, el criteri de la Lliga i el de la UEFA no és el mateix, i aquí és on s'aferra el Barça. Però, insisteixo, fins al mes de juny no en traurem l'entrellat i sabrem exactament quina és la sanció que la UEFA acaba aplicant sobre el Futbol Club Barcelona.
Doncs veurem fins on arriba aquesta sanció de la UEFA i si finalment hi ha sanció. A l'inici que parlàvem de Joan García, i després en parlarem d'aquesta qüestió més esportiva, perquè realment el fitxatge de Joan García va lligat a un del que pot ser un altre dels serials d'aquest estiu, que és el futur de Marc-André Ter Stegen, que és el primer capità de l'equip i porter del Barça, i que avui precisament juga.
És un capítol molt important d'aquest serial Joan García, el partit d'avui de la selecció alemanya que juga contra Portugal amb Ter Stegen com a porter titular. Et diria que gairebé per primera vegada. No és la primera vegada que serà titular, però sí la primera vegada que Marc-André Ter Stegen té el cartell de titular amb la selecció alemanya. I això és molt important perquè aquest és l'objectiu principal de Marc-André Ter Stegen en la recta final de la seva carrera. I aquí és on s'aferra el Barça per convèncer Ter Stegen d'una sortida d'aquest mercat d'estiu. El principal argument que utilitzarà el Barça en aquestes negociacions és el Mundial de la temporada vinent. Si Ter Stegen vol ser el porter de la Mannschaft al Mundial, ha de tenir una temporada amb minuts i amb regularitat. I això el Barça ni li garanteix ni li vol garantir, perquè l'aposta del conjunt blaugrana és Joan García com a porter titular i Wojciech Szczęsny com a segon porter.
Doncs avui comença aquesta Final Four de la Lliga de les Nacions amb aquest Alemanya-Portugal i aquest Ter Stegen sota pals al conjunt alemany, que ens deia ara el Salmo. I demà serà el torn d'Espanya, que juga contra França en l'entresemifinal. I un dels jugadors que és amb la selecció espanyola és Pau Cubarsí. En una entrevista a TV3, el defensa d'Estanyol repassa la seva trajectòria aquesta temporada i també Roger Bosà valora el rendiment de l'equip.
Recordem que només té 18 anys i que ja està consagrat com un central de present, titular indiscutible en Flick. El Barça ha fet passes de gegant, tot i la seva joventut, ha guanyat els 3 títols amb el Barça i ara pot arrodonir la seva gran temporada amb la Nations League, amb la selecció espanyola. Ell és conscient del seu creixement, no només un creixement futbolístic, segons ell, sinó també l'aspecte mental.
Ara miro enrere i veig que he crescut una mica també en àmbits futbolístics com personals, també la mentalitat també meva ha millorat, ha crescut, tinc moltes més ganes de demostrar i també de guanyar més títols. Ara jo crec que ha sigut com al principi de la temporada i jo crec que en vindran moltes de més bones i esperem que així sigui.
I està estudiant la selectivitat. Compagina l'estudi amb la concentració amb la selecció espanyola, s'han dut els apunts per estudiar, el seu cas és un cas peculiar, i amb ell, ben a prop, igual que el Barça, hi té el gran protagonista d'aquests dies a les Roces, Lamine Yamal. Demà Lamine contra Dembélé, són els dos màxims aspirants a endur-se la pilota d'or. A Lamine, Cubarsí el coneix com poca gent i ell celebra tenir-lo sempre a l'equip.
Ell, com ja veieu, el seu passa perfecte al camp, és com un nen al pati del col·le, i això la veritat que ens dona molt perquè fa que ell disfruti i que nosaltres disfrutem i que l'afició disfruti, i també ens dona bastant en aquest aspecte que en qualsevol moment del partit doncs pugui ser desequilibrant, i això ens dona molt.
Doncs amb Cubarsí i Lamine Yamal i la resta de catalans i blaugranes, la selecció espanyola arriba avui aquí a Stuttgart per jugar demà aquesta semifinal de la Nations League contra França. Avui, per cert, sentirem Pedri en la prèvia d'aquest partit.
I la selecció espanyola femenina també disputarà la Final Four de la Lliga de les Nacions després de guanyar ahir Anglaterra per 2-1 a l'RCD Stadium amb 2 gols de la blaugrana Clàudia Pina. I avui dimecres toca Girona reservat, ja ho sabeu, però a més, avui també hem sentit Mitchell, el tècnic del Girona, en una entrevista a TV3. El tècnic valora la temporada que ha fet el seu equip i Eduard Solà parla també en clau de futur.
Mitchell diu com el director esportiu Quique Cárcel, més que de noms, han parlat de les característiques que han de tenir els jugadors que han d'arribar i que han decidit variar coses, com ara la metodologia de treball.
Hem planificat per ser un equip que entrene més. La meva comunicació en la plantilla, des del principi, és molt important. I per això la metodologia la canviaré en aquest sentit. Peus a terra i saber que he de millorar moltes coses. El no donar per sentat que el jugador sabe què fer.
Està convençut que Estuani continuarà i no ha sentit mai que des del club dubtessin de la seva feina. Hi ha molts jugadors amb contracte de cara a la temporada que ve. I tenint en compte que n'hi ha molts que no han rendit el que s'esperava, demana a l'afició que de cara a l'any que ve no hi hagi motxilles.
Hi ha jugadors que és veritat que tothom esperava més, però quan l'equip no funciona és difícil donar la teva millor versió. No vull que comenci la temporada amb una motxilla a l'esquena cap jugador.
Aquesta entrevista sencera la podreu sentir al Telenotícies migdia de TV3. Mentrestant, el Girona ha acabat la temporada sense tenir cap futbolista de les comarques de Girona. El Girona ha reservat d'aquesta setmana. Mirem si es podria fer un equip competitiu a primera divisió amb futbolistes de les comarques de Girona. I juguem amb en Xevi Soler, la Susi Sala i en Pere Escolar.
Seguim fixant-nos en la delicada situació del Lleida Esportiu. Ahir us explicàvem que el club havia acomiadat tota la plantilla i el cos tècnic, en el que semblava un pas més cap a la desaparició de l'entitat. I avui, Nil Llobet, qui n'ha parlat és l'alcalde de la ciutat.
Fèlix Larrossa reconeix que s'ha reunit amb un grup de penyes que s'està movent per refundar el club des de Quarta Catalana i expressa un desig.
I a mi m'agradaria recuperar l'esperit de la Unió Esportiva Lleida, això també us ho dic. Per mi l'essència és el que era la Unió Esportiva Lleida, encara que hi ha gent que no ho vol entendre, no? Però la Unió Esportiva Lleida era l'essència i era la història de la nostra ciutat. Lo demés ha estat que entre tots ens hem enganyat una mica, nosaltres mateixos.
L'alcalde de Lleida no ha volgut parlar de l'Atlètic Lleida, l'altre club de la ciutat que es troba una divisió per sota del Lleida Esportiu, que aquest any s'ha quedat a les portes de l'ascens i que podria estar interessat a comprar la seva plaça si el Lleida Esportiu acaba desapareixent.
Fem ara una pausa i després...
És increïble, una impressió artística de 183,90.
Nova medalla catalana a l'Europeu de Natació Artística.
Catalunya migdia.
15:40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
Senyora rentadora.
Digui'm, guim.
Què fa?
Jo res.
Se'n riu de mi?
Mai.
Crec que està fent servir el mode eco.
Clar, així estalvia un 33%.
Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
Al diari Ara fem 15 anys i ho celebrem amb Visca Verdi al Palau de la Música. Àries de Rigoletto, Aida, La Traviata i moltes més amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades per al 27 de novembre a palaudelamusica.cat. Amb el suport de Fundació La Caixa, Gramona i Fundació Vilacases.
Hyundai Augusta Car es trasllada. A partir del 2 de juny ens trobaràs a les noves instal·lacions de Tarragona. Un nou concessionari espectacular i modern amb més de 4.000 metres quadrats de botiga i taller dedicats a tu. Vine a estrenar les noves instal·lacions a la carretera de València, quilòmetre 224 de Tarragona. Viu la nova experiència Hyundai a Augusta Car.
En Pere Rafart ha estat a punt de guanyar el Mundial de Màgia dues vegades i ara ho vol aconseguir. Però per fer-ho haurà de practicar molt i tindrà els millors ajudants.
Sóc com un nen petit, eh?
Sí? Ensenyant els seus trucs per tot Catalunya.
Molt fort.
Tria una carta amb Pere Rafart. Dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, l'equip espanyol de natació artística segueix donant bones notícies amb el barceloní Denis González i diverses nedadores catalanes més. Ahir van guanyar l'or per equips i avui Montse Raya han tornat a pujar al podi.
En el cas d'Iris Tió ha guanyat dues medalles i té opció de guanyar-ne una tercera a la tarda. La barcelonina ha començat al matí fent plata en el duet lliure amb Lilu Lluís. De fet, les dues nedadores s'han quedat a només dos punts de l'or. Han nedat un exercici que parla de la feminitat i han rebut la millor puntuació en impressió artística. però han rebut una penalització per falta de sincronia i un basemark pel penúltim element. En poc més de dues hores, Iris Thió ha participat a la final de duet mix lliure en què s'ha penjat l'or amb Denis González. Amb molta energia han interpretat una història d'amor acompanyats de la música de Led Zeppelin. Una coreografia que ha deixat tothom bocabadat. Els millors, sobretot en la impressió artística, han superat la parella italiana segona amb 18 punts. I a partir de les 5 de la tarda, Iris Thió pot aconseguir la tercera medalla del dia. Participa en la final de l'equip tècnic amb altres catalanes, com ara Meritxell Ferrer o Paula Ramírez. Sortiran les penúltimes. De moment, Thió ja acumula a l'europeu de Portugal, a Funchal, 4 medalles, 2 ors, una plata i un bronze.
I engeguem l'agenda esportiva del dia, on el Barça de futbol sala se la juga. Disputa avui el tercer i decisiu partit dels play-off de quarts de final contra el Jaén. Una victòria manté l'equip en la lluita pel títol, però Francesc Ripoll, una derrota, donaria ja la temporada blaugrana per acabada.
És un partit a vida o mort. Si el Barça guanya, aconseguiria el bitllet per les semifinals i continuaria amb opcions de guanyar un títol aquesta temporada. Després d'imposar-se a Jaén diumenge passat, els de Tino Pérez volen aprofitar el factor blau-blaugrana per passar de ronda. En parla el tècnic del Barça.
En el playoff cualquier equipo te puede ganar en tu casa o podemos ganar fuera, como hemos demostrado, ellos han demostrado y nosotros también. Con lo cual, un club, un equipo que lleva jugadas muchas finales en los últimos años. Y bueno, creo que en teoría ese factor cancha lo tenemos que poner en evidencia con nuestro público y bueno, sobre todo con nuestro buen hacer.
Sergio González, Fitz y Catela continúan lesionats. En canvi, Sergio Lozano es manté a la convocatòria i avui podria tenir minuts després de la seva lesió. En cas de guanyar, el Barça ja sap que el seu rival a les semifinals seria el Palma.
També se la juga la penya. El Joventut de Badalona rep l'Olímpic al Tenerife en el segon partit dels play-offs de quarts de la Lliga CB, amb l'obligació de guanyar Ernest Macià per seguir en aquesta lluita pel títol.
Sí, a favor, però, la penya hi té la història, perquè de les 16 vegades que el Tenerife ha vingut a Badalona, només n'ha guanyat 3 en Lliga. I, per tant, doncs, la penya s'aferra això per intentar forçar el tercer partit, que seria dissabte. Per tant, després de la derrota a Tenerife l'altre dia, Dani Miret, el tècnic, té clar el que cal fer, un reset.
Hem de netejar el cap. Vam sortir amb una mala sensació del partit de Tenerife. El seu nivell físic i moments puntuals del partit van haver-hi temes mentals que no vam superar, no?
Ja sabeu que tots aquests partits dels play-off de la Lliga CB els podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La penya, per tant, que se la juga avui. En canvi, el Barça, que està només una victòria de les semifinals.
Sí, perquè ahir va resistir contra l'Unicaja i ha revertit el factor camp, de manera que el que era un factor camp en contra ara és a favor, perquè si el Barça guanya el Palau Blaugrana aquest divendres, ho té ahir 21 punts d'un americà, Kevin Panther, 20 de l'altre, Jabari Parker, i 16 del tercer, Justin Anderson. Ahir els americans, Laia, van tirar del carro d'aquest Barça.
Les grans referències del rem català, l'ampostina Aina Cid, ha decidit canviar de modalitat i també de parella. La seva estrena s'ha produït al Campionat d'Europa, Carles Vila.
L'Olímpica i Campionat del Món en la modalitat de dos sense timoner, on va aconseguir també victòries europeus i a la Copa del Món, ha canviat aquest any a la modalitat de doble escull i també té nova companya, la gallega Iria Jarama. A Bulgària, al Campionat d'Europa, van acabar la sisena posició a la final.
La federació, pues, bueno, ha volgut fer esta altra aposta. Bé, és la primera... L'altra noia en la que vaig també, pues, bueno, és més jove, no és la primera vegada que competeix ni molt menys, ja ha estat en lo 400 competint a nivell absolut, però sí que és cert que, bueno, és la primera vegada que ens trobem en ella i jo com a parella en una final d'un europeu i en possibilitats de també d'haver fet medalla, no? La primera no va sortir malament l'eliminatòria i la final no vam estar en sincronia.
Aina sí confia tenir més temps els pròxims mesos per agafar més experiència i també més conjunció amb la seva nova companya, ja de cara als pròxims compromisos internacionals.
Acabat el Giro, i a pocs dies perquè comenci la Volta Femenina, ja teniu publicat un nou capítol de Ràdio Volta, ja sabeu, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest episodi, tota la ressaca de la Ronda Italiana, i David Ubach, què podem esperar de la Volta?
Amb un peu al passat recent i l'altre peu al futur immediat és com trobarem aquest programa número 145 de Ràdio Volta, el 14è de la temporada i que ve farcit amb molta teca. Mirant enrere, no us perdeu l'anàlisi de Joan Antoni Fletxa d'un desenllaç de Giro d'Itàlia que costa de creure i que encara ens fa fregar els ulls. Mèrit de Simon Yates o pífia monumental d'Isaac del Toro i fins i tot de Richard Carapaz. El Fletxa respon, i com sempre, de manera ben clara. I fixant la vista endavant, d'aquí 48 hores ja tindrem algunes de les millors ciclistes rodant per les carreteres de casa nostra en la segona edició de la Volta a Catalunya amb 3 etapes. I atenció, perquè hi serà la millor ciclista del món, la neerlandesa Demi Vollering. Desgranem tots els detalls de la ronda catalana amb la seva directora esportiva, Patri Ortega.
I acabem, Marta García, amb altres informacions del dia. Comencem pel Roland Garros.
Perquè el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputen el partit de quarts de final contra la parella formada pel croat Ivan Dodig i el brasiler Orlando Luz. De moment està dominant Granollers i Ceballos per 5-2 en el primer set. En el quadre masculí individual, últims partits de quarts de final. Will, italià Yannick Sinner, jugarà contra el tenista del Kazakhstan Alexander Bublik i està vesprada partit destacat entre l'alemany Alexander Zverev i el serbi Novak Djokovic. En semifinals, per cert, ja esperen el croat Musetti i en la competició femenina Arina Sabalenka, Iga Swiatek i Coco Gauff, que este migdia ha superat Madison Keys en 3 sets. I també en el quadre femení, la russa Mira Andreeva s'enfronta ara mateix a la francesa Louise Boyson i de moment empaten a 6 en el primer set.
I un apunt més de...
del mercat de waterpolo, perquè tancada la temporada, l'Atlètic Barceloneta preveu un estiu de molts canvis. A la retirada de Felipe Perrone s'afegeixen 4 eixides més. El tècnic, el croat Elvis Fatovic, Álvaro Granados, deixarà el club i anirà al Prorrego italià, i també marxaran Martin Famera i el porter australià Nick Porter.
Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.